sex and music. There's no religion but sound and dancing. There's no religion but land color. There's no religion but sacred trance. There's no religion but the endless ocean. There's no religion but the moon and stars. There's no religion but time and motion. There's no religion, just travel scar. I'll throw a pebble in a wash the ocean. I'll see the ripples vanish in the distance. It's just the same with all the emotions. It's just the same in every instant. There's no religion for the joys I rhythm. There's no religion for the rights of spring. There's no religion in the path of hate. Send your love.
Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón, y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro, y verás cómo es posible nuestro amor. Si los hombres han llegado hasta la luna, si desde Sevilla puedo hablar con alguien que esté en Nueva York, si la medicina cura lo que antes era una muerte segura, dime por qué no es posible nuestro amor. Si la bella con un beso convirtió a la bestia en un galán, si las flores se marchitan y más tarde vuelven a brotar, si hay abuelos que se quieren y somos de todo lo que tienen, dime por qué no lo vamos a intentar. Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón, y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro, y verás cómo es posible nuestro amor. Poemas que se escriben con el alma y miradas que se empañan cuando suena una canción. Si los ojos son sinceros cuando alguien te mira y se escapa un te quiero, dime por qué no es posible nuestro amor. Si en la caracolación y en los rumores de la mar, si las estrellas se encienden y después se vuelven a apagar, si amanece cada día, si hay momentos que valen toda una vida, dime por qué no lo vamos a intentar. Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón, y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro, y verás cómo es posible nuestro amor.
Maldita marea. paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, tu forma sé que aparecerá. Solo tengo que hacer un castillo de
l'única ràdio amb denominació d'origen. Ona de Sants Montjuïc.
de Sants Montjuïc. Són les 4.
Música. Cinema. Esports. Viatges. Humor. I barri.
Aquests són els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exclusiu. Són els components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 97. Són els ingredients que composen la roda de Sants Montjuïc. Roda de Sants Montjuïc. Sempre al barri. Sempre amb tu.
Escolta, Joan, coneixes algun joc pel barri on pugui esmorzar bé?
I tant, el Petit Cafè.
I algun joc on poder menjar alguna cosa cap al migdia?
Sí, home, el Petit Cafè.
I on puc fer el cafetó amb els amics després de la feina?
Per això el lloc ideal és el Petit Cafè. Al Petit Cafè hi trobaràs un cafè per cada moment del dia. I a més, sempre hi ha gent. Passa't pel passeig de Sant Antoni número 2. El Petit Cafè. Un petit, gran cafè.
Mari Carmen Ruano, terapia cráneo-sacral y sanergía. Estas terapias equilibran los cuerpos físicos y emocionales. Excelentes resultados en migrañas, estrés y fibromialgia. Apúntate al ciclo de conferencias Conocimiento y Autoestima. Infórmate en www.saludalternativa.es. Teléfono 600-594-661. Terapia cráneo-sacral y sanergía. Teléfono 600-594-661. 161.
Berman es Dios.
Y Chaplin.
El perro no es andaluz.
Yo soy tu padre.
Los paraguas del Cherburgo.
2001, una odisea en el espacio.
Janet Leigh en la ducha. ¿Quién puede matar a un niño?
Coppola.
Yo nací con el desencanto.
¿Y por qué no le botas un zoom a la cara, boludo? ¡Une la cámara y dale al rey!
No, 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 no. Las cosas se hacen bien. Y si no, escuchad el programa Muy Frisland. El cine dentro del cine. En la ONA de Sants Montjuïc. Todos los viernes de 7 a 8.
Jordania espectacular. Especial pre-Semana Santa con Carlos III Viajes. 8 días con todo incluido. Visitando Amman, Castillos del Desierto, Ailun, Sheraj, Madaba, Nebo, El Mar Muerto, Kerak, Petra, Wadi Rum. Hoteles de 4 estrellas con pensión completa, traslados y visitas con entradas incluidas en autocar de lujo. Guía de habla española. Vuelo directo desde Barcelona en línea regular. Salida única 14 de abril. Prepara las maletas. Jordán espectacular en tour privado por solo 1.395 euros. Carlos III Viajes. Haz tu reserva ya en los teléfonos 609-166-444 o 93-339-9790. Recuerda, salida única 14 de abril. Más información en www.carlos3viajes.com o mercedes@carlos3viajes.com.
Escoltes la teva ràdio, ONA de Sants Montjuïc, el 94.6 de la FM.
Ràdioients, arribat el divendres, són les 4, quasi 5 de la tarda i tornem a estar aquí amb vosaltres fins les 5 de la tarda. Teniu una cita amb l'espai d'entrevistes més benamanides de l'ONA de Sants Montjuïc. I primer que tot, vull enviar una abraçada molt, molt forta al pare Manel, que va ser un dels nostres convidats fa uns mesos. Després de la publicació del llibre Pare Manel, Més a prop de la terra queda el cel, de Francesc Buixeda, de recent publicació, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, vol amonestar-lo per les seves declaracions al llibre, on admet haver pagat un avortament a una noia molt jove. però tal com diu ell, la realitat de vegades és molt més complicada que la teoria. Però tant fat, sense haver-nos de donar cap tipus d'explicació, per a Manel, des de la Satrillera i des d'Ona de Sants, et volem dir que creiem fermament en la tasca social tan encomiable que fas i t'enviem la més forta de les abraçades i el nostre més sincer suport. Aquí ens tens pel que calgui. Amb vosaltres, l'Àlex Barragán, el control tècnic, i jo, Eli Cano, que vull compartir aquesta hora de ràdio de la manera més entretinguda. El cap de setmana, pica la porta, volem començar amanint-lo bé, i quina millor manera de fer-ho que amb una bona satrillera. Us recordo que en aquest espai passarem una molt bona estona conversant amb els personatges més actuals, interessants, solidaris, polifacètics, suggestius, atractius, divertits i tots els adjectius que ja sabeu us vinguin al cap. I no us sembla que en una satrillera hi trobem allò que li dona sentit a la vida, l'oli, el vinagre, la sal i el pebre? Doncs justament per això, amb el nostre convidat, volem compartir també el passat, l'actualitat, els projectes, en definitiva, conèixer-la ell i allò que fa una mica millor. Preneu seient, obriu les orelles i deixeu-vos emportar per una bona conversa a la ràdio. Comença la satrillera. I avui tinc el plaer de comptar amb un convidat especial. Ell és el Pol Izquierdo, director, presentador i guionista de la sèrie Veterinaris de TV3, de la docusèrie de Veterinaris de TV3. Bona tarda, Pol.
Bona tarda.
He de comentar als nostres oients que avui l'entrevista, doncs, això serà per telèfon, perquè doncs, el Pol això tenia una mica problemes d'agenda per poder desplaçar-se fins aquí, fins a Sants, i farem doncs, l'entrevista d'avui de la Satrillera per telèfon. Què tal, Pol?
Molt bé, abans que res m'apunto al suport del pare Manel que abans comentàveu.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, aquí queda també, doncs gràcies, Pol. Doncs res, segon capítol ahir de Veterinaris, no? Cinquena temporada ja, torna 6 anys després.
7 anys després.
7 anys després.
Set anys després, he tornat molt bé, estem molt contents. Partíem d'un camí que ja estava fet, aquesta no deixa de ser la 5a temporada de Veterinaris, per tant ja sabíem que durant els 4 primers anys havia sigut una sèrie que havia anat com un tro, i això ens feia patir una mica també perquè hi havien passat molts anys, la manera de veure la televisió ha canviat una mica, no sabíem ben bé quina seria la resposta de la gent després de tants anys, i la resposta ha sigut fantàstica.
Molt bona, no?
Agraïts a tots els que ens veuen, els que van iniciar el camí, el Paco Escribano, el Miquel García, l'Anna Freixas, la Rosa, que doncs són els que van estar al capdavant de les 4 primeres temporades, i nosaltres intentant agafar el relleu també com puguem.
Doncs primer que tot jo et voldria donar l'enhorabona per aquest 25% de quota d'audiència en el primer capítol, no, Pol?
Ahir vam fer un 23-3, vam fer una miqueta menys, i avui bueno, però estat mirant amb el meu jefe i
Déu-n'hi-do.
Bueno, hi havia la final de Gran Hermano, hi havia una pel·lícula Antena 3 que també pot ser que ens hagi tret alguna cosa, però són resultats estratosfèrics, tenint en compte que ara el pastís de la televisió està molt més repartit i que per tant els xares són més petits. Fa 7 anys lluitàvem amb 3 o 4 teles, ara lluitem amb 6 i amb els TDTs, o sigui que
La competència,
molt content,
la competència és dura, Pol.
La competència és dura, sí, sí. Tot i que també és veritat que les altres teles fan una programació tan diferenciada de la nostra que, vull dir, que cadascú té el seu nínxol.
Com s'encén la guspira que fa que torni veterinaris després de tant temps, Àlex? Ai, Àlex, Pol, perdona.
S'encén, suposo que pensant en el record de la bona acceptació que havia tingut durant 4 anys, s'encén perquè la relació amb els animals continua existint, perquè els continuem, perquè continuem tenint mascotes, perquè ens continuem fent companyia, perquè, perquè la relació segueix existint ara i sempre, i perquè és un format, el dels animals i les persones i la relació que hi tenim i com hi convivim, que segueix funcionant. I aleshores, diguéssim, té tot el, té a priori, perquè en televisió, com en moltes coses, no saps mai què és el que funcionarà i el que no funcionarà, però a priori semblava que ho teníem tot a favor perquè això funcionés.
Però no
deixa... És una sèrie on pares i fills... Nosaltres sempre intentem,
no?
Quan ens posem a fer el guió i a muntar les seqüències, sempre intentem enganxar els petits, perquè tenim la sensació que si enganxem els petits també enganxarem els pares.
En aquest 25, ara que dius dels petits, Pol, en aquest 25% de quota d'audiència, jo llegia a la web del programa, doncs això, que un 31% del grup van ser gent gran, un 27,8% va ser públic infantil i un 20,7% entre 25 i 44 anys.
Sí,
o sigui, que déu-n'hi-do el públic infantil, que es diu
sí,
un
30%. El nostre target són els avis i els més petits.
Els avis i els més petits.
Sí.
Que potser són els que estan més a prop dels animals, o què, Àlex, Pol?
Probablement són els que més s'emocionen davant dels animals. Per la gent gran, la mascota va més enllà d'un animal de companyia. És un suport, és una companyia. Els petits són els que més s'emocionen quan veuen un nen petit, perquè potser són els que més connecten amb els animals. Tractar amb un animal és molt fàcil, no et porta mai la contrària, sempre diu que sí a tot, i probablement sí, és a dir, el fet de que els més grans i els més menuts siguin els que més ens miren, probablement està relacionat amb que per edat són els que més hi poden connectar, o els que més hi connecten, o els que més servei en treuen dels animals.
Tu, Pol, que tens nens a casa, mascotes també?
No. Tinc prou espai per tenir una mascota a casa, però ja tinc prou amb els fills.
I ja en tens prou també amb els programes, no? Perquè déu-n'hi-do,
Sí, també és veritat
que
si a més de
fer
el programa després haguessis de tornar a casa i trobar-te... Sí, va bé arribar a casa i desconnectar una mica, no?
Com busques les històries, Pol?
Les busco...
busquen
les
elles?
Busquem històries que siguin intenses, que parlin... És a dir, no ens interessa tant la importància científica del cas, és a dir, moltes vegades ens trobem que el veterinari ens diu tinc un cas molt interessant perquè científicament i mèdicament és un cas molt complicat, que ens costarà molt perquè haurem de fer... Per nosaltres això no és tan important això com el fet de que la relació que hi ha entre l'animal i el propietari sigui una relació molt intensa, que el propietari doncs estigui patint. Aquest any ens hem volgut fixar molt en històries que poguessin tenir un paral·lel amb els humans. És a dir, hem triat una mascota que tenia Parkinson, una iguana que tenia Parkinson, un camaleó que tenia un excés de colesterol, un lloro que tenia un atac de gelos, emocions, patologies que qualsevol persona en un moment de la seva vida també ha tingut. Llavors, amb això sempre intentem establir un paral·lelisme entre el que li passa a la bèstia i el que ens passa a nosaltres, i la diferència entre nosaltres i les bèsties no és tan gran.
Està clar que són històries molt humanes, no? Històries d'animals però molt humanes.
Sí, i això és una miqueta el que busquem, és a dir, que tu a través, encara que sigui una iguana, un ximpanzé, un tigre, un goril·la, un gos o un gat, puguis pensar, ostres, doncs el que li passa a aquest tampoc és tan diferent del que em passa a mi.
Abans, Pol, deies això, doncs, que la sèrie fa una mica una tasca educativa, no? Perquè uneix pares i fills. Havies dit en això, en alguna entrevista, això, que és una tasca educativa d'alguna manera al programa. Creus que fa falta tensar a les escoles més al món dels animals?
Jo crec que el que fa falta és que a la televisió fem programes que diguéssim, que serveixin perquè els nens en puguin treure algun partit, ja sigui a nivell d'entreteniment o a nivell d'informació. La vessant divulgativa i informativa sempre la tenim al cap nosaltres. Jo formo part d'un departament que és el Departament de Nous Formats des de fa 12 anys, on té diferents línies de producció, i on la línia de producció d'entreteniment i informació sempre ens ha donat molt bons resultats, i nosaltres no fem mai res perquè sí, única i exclusivament pel plaer d'entretenir, no. És a dir, si a part d'entretenir podem aprendre alguna cosa, això és el que ens interessa.
Sí, perquè hi ha nens, Pol, doncs això, que veuen la llet però no saben que ve de la vaca, que els ous venen de les gallines, o sigui que sí que potser hi ha una assignatura pendent en l'àmbit educatiu, no? Potser en aquesta
sí,
línia.
Sí, jo crec que això és una exageració i un tòpic, eh? És a dir, jo crec que
sí, no?
hi ha bastant, sí, que els nens ja saben que la llet ve de la vaca, però en tot cas els has d'explicar quina funció té la vaca, quins patiments té el ramader per poder treure endavant un ramat, el cost que això representa, la feina que fa el veterinari constant de visita cada cop que hi ha una vaca que se li posa malalta o s'ha d'aixecar a quarts de dues de la matinada per assistir al part d'un vedell. Vivim en un món de gent que penca molt, i això és el que intentem reflectir.
A tu també et toca pencar, Pol?
Digue'm?
Que a tu també et toca pencar en aquelles hores.
A mi també em toca pencar, clar, però em toca pencar puntualment. És a dir, clar, jo estic una setmana rodant, ja, i al cap d'una setmana me'n vaig. El marrón se'l queda el ramader durant tot l'any. Clar que sí, però hi tenim una feina que té pocs horaris, però ja ens agrada que sigui així.
En el proper capítol, Pol, el dijous vinent, galls i gallines al pati de l'escola.
Això és una història molt maca.
Com va anar
això? Una escola de Barcelona que l'any passat es va quedar sense animals de granja. És una escola de Barcelona on sempre, històricament sempre havia tingut animals de granja al pati, i es van quedar sense. I aleshores es van posar en contacte, els vam posar en contacte amb una escola de Sant Cugat del Vallès, que també en té. I és una història de cessió d'animals de granja molt maca. I els nens i nenes de P4 d'aquesta escola de Barcelona, a través d'una carta, els hi demanen als altres que, si us plau, els hi cedeixin alguns animals. I aleshores vam seguir
les gallines i els
galls. Tot el procés.
Molt bé. Pol, et sembla si repassem una miqueta quines són, pels nostres oients, les novetats d'aquest nou veterinaris? Jo, recollint informació de la web del programa, tu, si m'equivoco o veus que s'ha d'afegir alguna coseta, participa quan vulguis. Té un toc una miqueta més personal, aquest veterinari. És més proper perquè, tal com dius tu en una entrevista, no hi ha tanta descripció, no, de lo que és les històries. Hi ha, o sigui, més imatge visual, més divertit, més atractiu, i bueno, incorporar un presentador, que en aquest cas ets tu.
Sí, Veterinaris va néixer, és un format, en televisió en diem docu-soap, que vol dir que és un format documental on en cada capítol es creuen diferents històries, i tu el que fas és muntar-les de tal manera que hi ha una història que s'acaba en un capítol però continua en el següent. Diguéssim que aquí el que fas és barrejar la part documental, que és la part de realitat, tot són històries reals, amb personatges reals, amb situacions reals, no hi ha res guionat, això no és una pel·li, però en canvi a l'hora d'estructurar-ho ho fas una mica com si fos una pel·lícula, en el sentit de que deixes una miqueta la gent amb l'ai al cor i acabes una història en un capítol, en un moment àlgid, i intentes que solucioni en el següent. És un format que va acompanyat d'un to molt descriptiu. Llavors, aquest any, el fet d'haver-hi un presentador, que també posa la veu en off, que sóc jo, clar, això, d'alguna manera, aquest to descriptiu es trenca una miqueta, jo, una implicació més personal per part meva. I sí que és veritat que, en aquest sentit, potser perquè ja fa molts anys que ho faig i em dóna la sensació que a vegades les imatges han de respirar més per si soles i no cal donar tanta informació, potser a vegades hem optat més per deixar una seqüència sense informació si les imatges s'ho valen i no dir res. I això ho veureu sobretot en el capítol en el següent, no, en el capítol 4, que és un cap, per exemple, hi ha un altre canvi que hem fet, és normalment és un format televisiu on sempre poses en cada capítol 3 o 4 històries. Aquest any hem optat per fer capítols temàtics. El capítol 4, per exemple, és un capítol que passa tot al Zoo de Barcelona. O sigui, vam dir, doncs, triem un espai i agafem 3 o 4 històries però que passin totes dins del mateix espai. I hi ha imatges espectaculars, com vam estar gravant com menjaven els voltors del zoo, i allò ens portava a unes imatges que ens va proporcionar un naturalista de com mengen els voltors a la natura, que és un... i el Jaume, que és aquest naturalista, va fer una virgueria, que és... va comprar un cèrvol, el va buidar per dins i va col·locar una càmera petita dins del cèrvol mort, i aleshores anava veient com arribaven tots els voltors i se l'anaven menjant.
He vist les imatges, sí.
Dones una mica de descripció, però deixes bàsicament que la gent miri i disfruti, els que ho vulguin.
Tu deies, Pol, que en aquest quart capítol passa tot dins el zoo, són històries de dins el zoo. Allà dins el zoo és on heu traspassat d'alguna manera els barrots i les gàbies dels animals, i heu entrat a dins, heu deixat càmeres a dins enregistrant els moviments, en aquest cas em sembla d'orangutans o...
No, dels goril·les.
Dels goril·les.
Vam col·locar 4 o 5, ara no recordo el número, unes 4 o 5 càmeres de seguretat d'aquestes que hi ha als bancs, en els dormitoris dels goril·les, per veure què feien a dins a casa seva, que és una casa que la gent no pot veure mai com a visitant, perquè és un lloc on la gent ho té prohibit entrar.
Sí.
I és com una mena de Gran Hermano. Ja. Molt més interessant que el Gran Hermano.
M'imagino que sí. Pol, animacions en 3D també és la gran novetat d'aquest Veterinaris. Per donar-li...
Animacions en 3D ho hem fet, sí, en alguns capítols, no en tots, perquè diguéssim, hi ha pressupost, hi ha un pressupost relatiu, perquè estem tots en època de crisi i fer animacions en 3D
és car.
I aleshores en alguns capítols ens ha semblat que era bo acabar d'explicar, això és una mica contradictori amb el que estava dient, però sí que és una imatge de l'òrgan o del braç trencat per dins. És una imatge que duu poc,
no?
I vam creure que seria curiós que la gent veiés com és el braç d'una orangutana per dins.
Clar.
En el capítol següent veureu un ull d'un gos que té una ferida, i en 3D veureu l'operació que li fan.
Ahir sortia en 3D l'húmer de la ginga, no?
Exacte, i ahir vau veure l'húmer de la ginga en 3D.
L'orangutaneta aquesta petita del zoo de Barcelona, que li feu un seguiment diari, no?, de com va evolucionant aquest trencament, no?
Exacte, que en el capítol de l'Ijos que ve veureu com acaba la història.
A més, en aquest Veterinaris, Pol, també incorporeu o afegiu, que en l'altre Veterinaris no hi era, bèsties salvatges. Suposo que és una mica herència de l'anterior programa teu, bèsties, no?
Sí.
Ho trobaves a faltar, potser, Pol?
Trobo a faltar el paisatge, o sigui, bèsties el que et donava era que respiraves, i aleshores una de les constants visuals d'una sèrie com Veterinaris és que sempre hi ha una repetició visual dels mateixos espais, parets de clíniques veterinàries, de consultes, etc, i poder fer algun tema de fauna salvatge el que et permet és respirar visualment i marxar amb un paisatge d'alta muntanya o marxar amb un paisatge com el Delta de l'Ebre, i que s'agraeix. El que passa que també és un tipus de rodatge que hem pogut fer puntualment, doncs si la sèrie té 16 capítols, en 5 o 6 capítols, perquè són rodatges que representen molta hipoteca en temps. I de temps no en tenim mai nosaltres.
Ja, i cost també, m'imagino que també, no? Deuen ser...
I després costa molt més. Rodatges molt més cars. Quan et poses a fer observació de fauna salvatge, t'has de tirar com a mínim 3 dies per veure alguna cosa.
Clar.
I aleshores, bueno, és més complicat. Però jo crec que els moments... jo crec que ho hem aconseguit en alguns moments i que s'agrairà. S'agrairà perquè marxes una mica de l'espai que sempre s'està repetint, que és un espai tancat.
Destaquen,
i igualment s'agraeix.
A més, afegiu, pel que avançàveu en la vostra web, introduïu històries molt, molt maques, molt originals, molt diferents. El Trencalós, per exemple, no?
Sí, bueno, del Trencalós, no tant del Trencalós com de l'Àguila Perdiguera. Hi ha un rapinyaire que actualment s'està recuperant a Catalunya i s'està fent molts esforços perquè torni a Catalunya, que és un és l'Àguila Perdiguera i l'altre és el Voltor Negre. I amb l'Àguila Perdiguera el que vam fer va ser... vam tenir l'oportunitat d'estar amb uns escaladors que rescataven polls d'Àguila Perdiguera en una paret vertical d'un lloc que no us puc explicar perquè hi ha furtius. I tenim un càmera que és escalador i va baixar amb els escaladors i vam rescatar els polls i els vam marcar. I...
Tu també?
Són rodatges que tenen un punt d'espectacularitat visual que els altres no tenen.
Tu també, Pol?
No, jo no. Ah. Va baixar el càmera.
Sí, perquè al final et t'hauran de pagar un plus per perillositat, eh?
No, ja se m'ha passat això, la perillositat.
Ja t'ha passat. La brama del cèrvol també és una altra de les històries que repassareu.
Sí, però aquesta va fallar, veus?
Aquesta va fallar.
Aquesta hi vam anar, vam estar 2 dies, teníem els cèrvols bramant al costat de la tenda de campanya, però com que ens van olorar no es van deixar veure.
Vaja.
I aleshores tenim àudio però no tenim vídeo.
Tenim imatge. Et sents una mica el Félix Rodríguez de la Fuente català?
No, tinc res a veure jo. Félix Rodríguez de la Fuente era un senyor que era un naturalista,
yeah.
I va posar els seus coneixements al servei de la televisió, però partia d'una... Jo sóc periodista, m'ha tocat fer això i ho faig encantat perquè em permet conèixer un món que si no hagués sigut per la televisió no l'hagués conegut mai.
Però a més un món molt lligat sempre doncs, a la natura, als animals...
Sí, això sí, és a dir, per atzar m'ha tocat fer coses, diguéssim, on el paisatge o la fauna és protagonista, però és més una qüestió d'atzar que el fet que jo ho hagi demanat. És cert que tu vas fent coses, et vas d'alguna manera etiquetant i si ho fas bé, doncs la tele també respon i, i ho aprofita, suposo.
Faig una miqueta un repàs de la teva trajectòria professional, si et sembla, Pol. A veure, jo ets una cara coneguda pels telespectadors perquè vas presentar el Talp, el CIM, una de les etapes d'Informatiu Cinema, Bèsties i Caçadors de Bolets, però des de l'any ja 96 formes part de l'equip de professionals de televisió de Catalunya, on vas entrar com a NG, com a càmera, oi?
No, com a reporter. NG és reporter de televisió.
Reporter.
Sí, NG és la figura dins d'una redacció d'informatius de televisió que, a més d'escriure, doncs, filma i munta.
Filma i
munta. Fa una mica tot.
Una mica de tot. Pol, diuen, no sé si és un tòpic, tu m'ho diràs ara, filmar amb nens i animals sempre ha sigut el més difícil. Sí o no, Pol?
Sí, però és que és un tòpic i és una veritat tan òbvia que de tan òbvia sembla una miqueta absurd que la destaquem, no? Perquè és evident que explicar-li a un nen petit que s'ha d'estar quiet i s'ha de moure és complicat i amb un animal...
Ja no te digo, no?
Ja no te digo, llavors, clar, és evident. Treballar amb nens i amb animals implica paciència.
Clar. Suposo que moltes hores de filmar per després treure uns segons o uns minuts.
Aquesta és la feina de la televisió i de qualsevol periodista, que és seleccionar, sintetitzar, ser rigorosos amb el que has vist i el que ha passat, amb el temps que el format et permet. Si estàs fent una notícia informatiu, doncs saps que ho has de fer en un minut.
Sí.
Si estàs fent una sèrie de televisió de capítols de 25 minuts, doncs has d'explicar aquella història doncs en 5 minuts partits en dos capítols. I la teva feina saps que és bàsicament la de seleccionar el que és més important.
Ja està clar, però amb animals suposo que les hores...
El que has vist i el que ha passat, és rigorós amb la veritat.
La filmació, Pol, més perillosa o més difícil? Quina ha estat?
No hi ha hagut cap filmació perillosa. És a dir, sí que és veritat, el Walter, el nostre càmera, va baixar amb dos escaladors del grup de suport de muntanya del cos d'agents rurals de la Generalitat, però anava tan ben assegurat i anàvem amb els escaladors més preparats de Catalunya que no, vull dir que el risc era mínim. No hi ha hagut, no, si vols que et digui la veritat, vull dir, igual li trec una miqueta de morbo l'assumpto, però és que la veritat és que no tinc la sensació que haguem...
Ni la més difícil tampoc, Pol? La filmació més difícil per tu, la presentació més difícil per tu, d'algun animal?
Difícils, jo crec que més que difícils a l'hora de rodar, hi ha situacions i seqüències difícils a l'hora de muntar. És a dir, aquí la feina complicada i la feina xula també és la de trobar-te amb un cas que dura no sé quantes hores, que hi ha hagut moltes complicacions, que ha sigut difícil de gravar, que no teníem espai, que no teníem llum, i convertir-ho després tot allò en una història presentable, doncs potser això és el més difícil. Com convertir una història i moltes hores de gravació en una història que tingui un principi, un desenvolupament i un final correcte, que agradi la gent, intensa. La feina de postproducció és allà on tu escrius el llibre, i això potser és el més complicat, no? Més que ara mateix no et sé dir un rodatge que digués, hosti, que complicat que és això. El tema dels goril·les ens ha costat molt, perquè eren hores i hores, eren, no sé, 50, 80 hores de càmeres que anaven filmant les 24 hores del dia dels goril·les a dins del zoo. I seleccionar tot això, doncs, una persona que s'ho ha d'estar mirant, t'ho has de mirar tu després, i allò ha de tenir una certa coherència.
Jo he vist un vídeo, un petit vídeo, que em sembla que és a la web del programa també, on surts intentant presentar al costat d'un orangutà, em sembla que és un orangutà, jo d'això entens més tu, Pol, que jo, I no hi ha manera,
bueno, tu sortia en el primer capítol.
I no hi ha manera,
De l'àvia de la Ginga.
Què et feia? Què t'estava fent? Perquè no es veu bé i...
No m'estava escopint, directament m'estava escopint, no em coneixia, es pensava que em volien portar la seva neta, perquè a mi no em coneixia, els cuidadors sí que els coneix, i m'escopia perquè era una presència estranya i es pensava que representava un perill per la seva neta. I com a bona àvia i fent honor a la seva espècie, doncs protegia els seus.
Defensava els seus, està clar.
Defensava els seus.
Quantes
vegades... el nivell de defensa del nucli familiar que tenen els mamífers i els primats en concret és igual que el que té una mare o un pare humà, és exactament el mateix.
Jo t'anava a preguntar ara, què has descobert en el món dels animals que ho hagis pogut aplicar al món dels humans, Pol? Però ja m'estàs quasi dient, no?
Aplicar no ho sé, però sí que te n'adones que moltes reaccions, moltes emocions són les mateixes, és a dir, el Jaume, que és un naturalista molt savi, diu que l'únic que no fan els animals és barrejar emocions, és a dir, els animals tenen gelos, tenen por, el que no tenen són com nosaltres, que és que barregen emocions, és a dir, nosaltres una cosa ens pot fer il·lusió i mandra a la vegada, som més complexos, però l'arrel de les emocions i dels comportaments doncs
són els mateixos. Quan parlàvem això de filmacions i aquesta que dèiem també de l'orangutà que no et deixava acabar de presentar, jo també t'he vist corrents al darrere de polls de flamenc al Delta de l'Ebre amb 200 persones, que és el resultat de la nova temporada.
Sí, és un dels viatges més bonics que hem fet.
Clar, i que explica'ns l'experiència, perquè
sèrie, que és acompanyar 200 voluntaris que arriben de tot Catalunya i que un cop al mes, que és quan nidifiquen els flamencs,
i això ho fan
coincidir...
un cop al mes, Pol, deies?
Un cop a l'any, perdona.
Un cop a l'any.
Un cop l'any, que coincideix juliol-agost, que és el moment en què tens la guarderia. La guarderia és el grup de petits de flamencs, que és una guarderia perquè tots els petits s'ajunten els uns amb els altres i es mouen de manera harmònica. I aleshores, un cop a l'any, baixen tots aquests voluntaris i en un procés que és molt complicat d'encerclament de la guarderia i de corralament i de portar-los amb una mena de corral on se'ls marca, és un procés que comença a quarts de 6 de la matinada i s'acaba a les 10 o a les 11 del matí. I clar, és brutal veure això, 200 persones col·locades en forma de mitja lluna i que a poc es van movent i empenyent els flamencs cap al corral. Això és molt espectacular.
Amb aquells bastons tan llargs, movent-los, no? Van cridar. Digue'm? Amb aquells bastons tan llargs, perquè portava uns bastons grans, no?, per...
Bueno, allò era, sí, això ho feien servir al final per acabar-los de posar dins.
Acabar-los de posar dins. Perquè la idea que és ajuntar-los tots en aquell corral, no?
Ajuntar-los tots allà i marcar-los, sí.
I marcar-los. Déu-n'hi-do, no?, l'experiència, Pol.
Sí, sí, sobretot, bueno, té mèrit perquè, bueno, és una feina de voluntaris, de gent que no hi guanya res, és simplement el que passa, que és un plaer brutal estar allà i compartir aquell moment amb tota aquella gent.
Ja m'imagino. Pol, ens deixes posar publicitat 2 minutets i tornem de seguida amb tu? Continuem aquí a la Setrillera.
Ona de Sants Montjuïc, al 94.6 de la FM. I 3W
al webdesans.com.
Pels mitjans independents del barri.
Menjaràs de pebrots uns bons cargols i de la mà de bon cuiner els millors dels entrecots.
Si encara no ens coneixes, vine a tastar-los al Pebrot i al Petit Cargol, al carrer Alcolea 18. Truca'ns al 93 431 68 70, 93 431 6870.
La roba que coneixem no és de la Xina ni del Japó.
I a més, els dimecres i dijous, sopar espectacle. Cantants i humoristes s'encarregaran de que tinguis una digestió feliç i divertida. No t'ho perdis.
Con lengua así a lo loco. Un programa de humor con alto contenido de hormonas femeninas. Lo que siempre hubieran querido hacer los ángeles de Charlie. Tres angelitas estarán dándole a la lengua sin control. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Con lengua así a lo loco. En la 94.6 de la FM. Ona de Sants Montjuïc.
La millor programació només es fa en directe. Totes les tardes gaudeix d'una programació feta a la teva mida. Magazins, humor, cinema, espectacles i música. A l'Ona de Sants Montjuïc
t'espera la ràdio en directe. Directe.
Homes i dones podem fer goig, com demanen els temps en els que vivim, sense haver de perdre gaire estona. Fàcil i ràpid, t'atendrem sense cita prèvia. Només cal que ens visitis al carrer Premià número 22. Sentir-se bé és a l'abast de tothom. Depilació ràpida amb làser Alejandrita sense demanar hora. Lesire, carrer Premià número 22.
Escoltes la teva ràdio, Ona de Sants Montjuïc, al 94.6 de la FM.
Pol, bona... Pol, continues amb nosaltres, m'imagino.
Sí, sí, sí.
Aquí estem, tornem a estar aquí a la Satrillera. Pol, una pregunta. Suposo que sí que, tal com deies abans, del tòpic de que els nens i els animals doncs, és amb els més complicats de filmar, el tòpic aquest de que les mascotes s'acaben assemblant als seus propietaris i a l'invers, com ho veus també aquest tòpic?
Com el veig? No ho sé, el que sí hem comprovat és, no sé si hi ha una similitud física entre mascota i propietari, però sí que el que acaba passant és que, diguéssim, hi ha algunes malalties que tenen els propietaris, sí, que les acaben traslladant als seus animals.
Uh-huh. En el cap...
No, sí, sí que passa això de les és aquelles coses que aquí, bueno, sí, segurament sí que hi ha propietaris o mascotes que semblen als seus propietaris i d'altres que no.
I d'altres que no.
Què vols que et digui? Jo, yeah, dels casos que hem fet no ens hem trobat en cap cas en què hi hagués, yeah, una similitud.
Gràcies a Déu, no, quasi, Pol.
El que sí que ens hem trobat és amb molta sobreprotecció, yeah, de mascota, les mimen molt, hi ha propietaris, mm, que les mimen molt i després això el que acaba passant és que hi ha problemes de comportament, mm-hmm, necessites avisar un etòleg perquè et doni un cop de mà. En fi, és tot un negoci això de les mascotes.
En el capítol d'ahir, Pol, pels nostres oients de la Satrillera, una miqueta al repàs, sortia el lloro, el Teo,
sí,
que té gelos, estrès psicològic. Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, això els hi passa a molts animals. O sigui, mm-hmm, ja tenim un altre cas d'un gos que té atacs d'angoixa quan els amos se'n van de casa. O sigui,
ostres.
És estrès emocional per separació.
Ah, Déu-n'hi-do.
I... bàsicament totes aquestes coses passen perquè tenim mascotes, em dona la sensació a mi, perquè jo no sóc un expert,
yeah,
però pel que he pogut veure és tenim mascotes però no tenim temps per educar-les,
yeah,
i bueno, una miqueta el que passa últimament també amb els nens.
Clar,
els tenim i a vegades no els eduquem.
M'ho has tret de la boca quasi, Pol, t'anava a dir, amb els nens ens passa una mica igual.
Sí, doncs una miqueta, tot és una miqueta...
És una mica el mateix, no?
Sí, tot és una miqueta el mateix.
També sortia en el capítol d'ahir el Tyson, que és un porquet vietnamita, no? Molt mandrós.
El Tyson és un porc vietnamita que l'heu, sí, vist amb 11 quilos,
sí,
i al final de la temporada, en el capítol 15 o 16, el veureu amb 54 quilos, que és el que pesa ara.
Clar. O sigui que tots els capítols estan enregistrats ja, Pol.
Els últims no,
els últims
no, perquè ens han demanat tres, uh-huh, capítols més a última, uh-huh, hora, i ara tornem a gravar coses.
Tornem a gravar.
Estem gravant un altre cop.
I el Maine, que és la iguana aquesta...
La iguana en Parkinson.
Clar,
sí,
s'està envellint.
Una iguana, pobreta, que és molt gran, té 12 anys, però que l'equivalent en humana són 84 anys.
Uh-huh.
I pobreta, doncs, que té dèficit de calç lliure a la sang, que és un dèficit que provoca tremolors a les extremitats.
Ja. Yeah.
Que és una patologia, sí, que molta gent gran té.
Sí, 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 no, que una mica el que dèiem, no, o el fil argumental del vostre programa, que és que són històries molt humanes, no, d'animals però molt humanes, en definitiva.
Sí, sí, jo crec que això és el que fa que enganxi a molta gent, no, perquè estàs veient un animal però en el fons t'estàs veient tu com a animal.
Sí, sí, que t'arriba la història perquè directament et pot passar tu o el del costat, o sigui, exacte, que al final és això. Dius que us han encomanat més capítols, Pol, quants capítols finalment tindrà Veterinaris?
3 més, n'havíem de fer 13, en farem 16.
En fareu 16. Fins quan llavors tenim sèrie?
I aguantarem fins als voltants de Sant Joan, aproximadament.
Sant Joan, sí, val. Sí. I projectes de fer-ne més o encara no?
Noia, això a mi no m'ho has de preguntar.
No?
No ho sé, no ho sé.
Ni idea.
No sé.
La vessant...
Depèn de tantes coses que no...
Ja.
I sobretot, no depèn de mi.
Ja. Bueno, el tema ha estat que després d'això, de 7 anys, ha tornat Veterinaris. Jo crec que ha tornat fort, no? Pel 25% de quota que dèiem, doncs, que va fent el seu primer capítol i el 23%
no,
que deies tu.
No, ha tornat fort i amb audiències que jo estic segur que es consolidaran més o menys al voltant d'aquesta xifra. I bueno, però vull dir, saps què passa? Vull dir que la decisió sobre el que va i el que no va, diguéssim, són altres persones que les prenen i jo no estic al seu cap.
Ja.
I fer una graella és una cosa bastant complicada.
Complicada, no? I tal com està el panorama audiovisual d'avui, doncs encara més, no? Una mica el que dèiem abans, la competència.
Sí, perquè hem de fer el que fèiem abans amb menys recursos.
Amb menys recursos. Està clar que la crisi ens afecta a tots.
Mm-hmm.
La teva vessant de guionista, Pol...
Sí.
Quan sorgeix la inspiració d'un guionista? A qualsevol lloc ve i apuntes o t'hi poses o com ve això?
Jo crec que la inspiració no sorgeix, és a dir, no he cregut mai en la inspiració, jo fa molts anys que faig aquesta feina, al final les coses i la manera d'escriure m'acaba sortint perquè portes molts anys treballant sobre el mateix llenguatge i bueno, jo m'agrada escriure per televisió, probablement no sabria escriure si no fos per televisió, perquè escriure per televisió és escriure frases que acompanyen una imatge i és un altre tipus de narració i un altre tipus de to. La inspiració, no, sí que sóc una persona que i qualsevol cosa desperta la meva curiositat i la curiositat que jo tingui és la que intento aplicar quan escric, perquè penso que si hi ha una cosa que a mi em crida l'atenció, la gent també li cridarà l'atenció i en aquest sentit em sento, no sé, doncs un tio molt normal que el que m'interessa a mi o el que em sorprèn a mi penso que li sorprendrà a tothom.
Quina tasca t'agrada més llavors, Pol? Dirigir, presentar o fer guions?
Què vols que et digui?
Quin dilema?
M'agrada més dirigir, sí. No, escriure, jo el que sempre he fet ha sigut escriure històries per tele o pensar-les o triar personatges o... El de presentar és un accident.
Ja. No sé si dels programes que de la trajectòria que repassava abans me n'he deixat algun. Potser m'he deixat alguna història d'algun programa fet o algun programa on
no, vaig estar 2 anys a Madrid treballant a CNN Plus quan va sortir CNN Plus fent de reporter allà 2 anys i... Però no. Ah, bueno, sí, el Sense Tele, un programa que vam fer que deixàvem a les famílies, a 7 famílies de Breda de Vent del Pla Sense Tele i durant 2 setmanes les anàvem seguint.
Ah.
Això, bueno, això, el Caçadors, el Paisatge Favorit, de l'Encamp Contrari, que era una sèrie de la que tingui. És la primera sèrie que jo vaig fer nous formats, que és de les sèries que en tinc més bon record.
Encamp Contrari.
Encamp Contrari, sí.
De què anava jo?
Tu encara estaves estudiant.
Devies estudiar. No creguis, eh? Tu vas acabar, em sembla, Pol, si no m'equivoco, el 94, eh?
Encamp Contrari és del...
I el 95,
Encamp Contrari és del 2001.
Del 2001.
2000 o 2002.
Uh-huh, o 2002.
Mm.
Uh-huh. I aquesta és de la que tens més bons records, dius.
Jo sí, és de la sèrie de la que tinc més bons records.
Per què? Perquè has fet moltes coses. Per què aquesta en concret?
Perquè era una sèrie que ens va permetre... Era un format anglès, també. Era el Living with the Enemy. Que es agafava, seleccionaves a 2 persones que sobre un tema en concret pensaven de manera diametralment oposada. Eren antagònics. I durant una setmana els feies viure junts i els deies, tens 3 dies per explicar el teu punt de vista a l'altre i intentar convèncer-lo, i a l'altre el mateix. I ens va permetre conèixer a gent superinteressant, endinsar-te d'una manera bastant profunda en temes que normalment tens poc temps per aprofundir-hi. Sobretot tinc un record de rodatges molt, molt intensos, gent que deia coses molt interessants, i el que dèiem abans de la feina de selecció aquí era bestial, perquè arribàvem amb converses de 4 hores que les havíem de deixar en 1 minut i mig.
Clar, condensar tota la feina amb una capacitat d'això, de condensar, bestial, no?
Sí, és això.
Vol? Què t'emportes de cada programa fet?
Què m'emporto de cada programa meu? Depèn. Alguns en tinc més bon record, d'altres no tant.
No tant. Bueno, està clar
que... Soc una persona que pateix bastant fent la feina, cada cop menys, i... normalment, sempre, vull dir, de tot el que he fet...
T'emportes una part bona, no?, de cadascun d'ells, suposo, també.
Sí, bueno, jo crec que és el que has de procurar, quedar-te... quedar-te amb el que has après, perquè... programes de televisió i els rodatges de televisió, doncs, sempre hi ha moments complicats, un rodatge és una situació de feina molt adrenalínica, que on has de procurar estar tranquil, i això és una cosa que també vas aprenent amb el temps. És una feina molt maca, molt maca.
Una mica la feina de, o la tasca dels metges, que allò que diuen, que no sé si també és un tòpic o no, que se n'han d'anar a casa i deixar les històries al seu lloc. Fas una mica el mateix tu també, Pol? Intentes fer una mica el mateix també o què? Amb les històries de veterinaris,
més,
per
abans,
exemple.
Abans, t'haig de dir que abans...
costava més.
Abans m'afectava molt. Jo recordo que tornava quan hi havia hagut... Jo sempre era una persona molt obsessiva amb la feina, i abans era allò, si havia tingut un mal rodatge o el rodatge havia anat malament o havia passat qualsevol cosa, m'obsessionava, em dormia malament. Doncs amb el temps ja et vas fent gran i et vas fent cada cop més savi, espero. Però sí que és veritat, a mi històricament sempre m'havia costat molt, diguéssim, que el que em passava a la feina no m'afectés quan arribava a casa, i ara cada cop m'afecta menys. No sé, vull dir,
més,
que és el cicle normal de les coses i del anar fent anys, no?
I més si tens nens, m'imagino, que això també ajuda, no?
Exacte, la meva filla de 2 anys ja em pot haver anat molt malament la cosa, que si té gana, té gana.
Té gana i ja està. Està clar, i a més que t'anima, no? Arribes a casa després de totes unes
t'anima,
històries...
T'anima, depèn del dia, no. Depèn del dia no m'anima gens. Depèn del dia... l'enviaria de colònia.
Clar, l'empaquetaries, no? Una coseta, Pol. Caçadors de bolets també ha estat una sèrie amb moltíssim èxit a TV3. Interminable, també, perquè 7 temporades.
7 temporades, director, i espera que no arribi la 8ª.
Director i guionista. Hi haurà 8ª, m'imagino. A la tardor.
Com et dius, perdona?
Que dic, hi haurà 8ª, m'imagino.
És que no t'ho sé dir.
Val.
No t'ho sé dir, la veritat.
No avançarem res, doncs.
No avançarem, amb aquest tema no avançarem res.
Val. Director i guionista, també. De Caçadors de bolets.
També. Va, és una miqueta el que et comentava abans, és a dir, no... Abans de fer aquesta sèrie no sabia el que era un xampinyó, però justament per això, és a dir, el que m'agrada és l'oportunitat que em dona la tele de posar-me en mons que desconec completament, amb la qual cosa hi entres com molt pur i en treus molt partit. I el tema dels bolets és una fauna espectacular, o sigui, el tema no són els bolets, són els boletaires, és a dir, la fauna humana que es mou al voltant dels bolets donaria joc.
A més, en aquesta última...
per una sèrie que no s'acabaria mai, perquè hi ha una passió brutal, perquè hi ha un secretisme, perquè forma part de la cultura. A vegades, des de la ciutat i des dels àmbits més urbans, no ens n'adonem d'això, tot i que jo crec que ara la passió pels bolets afecta tant
a
l'àmbit rural com a les grans ciutats, però jo, que sempre he sigut un noi de ciutat, i no m'ho hagués imaginat mai viure i veure situacions com les que he vist fent bolets. I després insisteixo que és una feina que et permet fer rodatges amb a l'aire lliure, amb paisatges bonics, caminant. Penques molt i físicament hi ha dies que et desgastes molt, però és molt agraït.
Històries potser més animals que humanes en els caçadors de bolets, o què?
I tant.
Sí?
Aquests sí que són uns animals.
Uns animals.
Sí.
En aquesta darrera temporada, més, Pol, vau introduir famosos inexperts que us van donar molt joc en el programa per fer el guió.
Sí, la veritat és que els hem d'agrair tots la disponibilitat que van tenir amb nosaltres, i estem encantats amb tots, amb la Pilar. Malauradament el Santi Santamaria, que va ser un dels millors personatges, doncs ja no hi és, però bueno, de tots en tenim, amb el Sergi López.
Sergi López, que va ser l'últim.
Perquè és un tio molt divertit. La Montse Morillo, que és una de les protagonistes de La Riera, que us en faríeu creus perquè és la noia més discreta, més normal, més una tia fantàstica que fora de la seva feina no li agrada gens sortir ni prodigar-se visualment. A tots, moltes gràcies perquè ens ho vam fer molt fàcil i ens ho vam passar molt bé. I què vols que et digui? Poder conèixer un tio com el Sergi López, doncs ens va fer molta il·lusió. A més, el que passa amb els famosos és que a vegades, o sigui, tens una idea, després els coneixes i tal. I
cauen mites, no?, a vegades.
Sí, però això és normal, és a dir, no tothom és com... Clar. Però molt bé, la veritat, molt bé.
T'he de dir una cosa també, un apunt, Pol, del programa Caçadors de Bolets, que sàpiguis doncs, que la veu en off, si no m'equivoco, la feia a l'Òscar Dalmau.
La feia, no, la fa.
La fa, l'Òscar Dalmau.
La fa i la farà sempre mentre hi hagi bolets, perquè o la fa ell o el format es mor.
Val, doncs a l'Òscar Dalmau que sàpiguis que va sortir de Ona de Sants.
Hombre, ja li diré.
Vale, t'ho dic per més que nada que ahí queda eso también.
Ja li diré,
per
ja li diré.
Tira'ns una floreta també, Pol.
Digue'm, perdona?
Dic, per tirar-nos una floreta a nosaltres.
Sí, home, clar, per
et recordo això, que va sortir d'aquí d'Ona de Sants.
Sí, home, i tant.
Els fills, una coseta, els fills et demanen mascota? Abans em deies que no.
Pol. El què, perdona?
Els fills, els nens petits que tens a casa, no sé si tens un o dos.
Tinc dos, un tens nen dos, i una nena, el Guim i l'Àlex. L'Àlex és una nena, té nom de nen, però és una nena.
És una nena. Doncs el Guim i l'Àlex, t'han demanat mascota?
El Guim, sí, el Guim vol un gos.
I què? Què penses fer?
I, bueno, de moment en té prou amb el de la meva sogra, que és un Jack Russell fantàstic, i, bueno, pues intentem que pues un cop cada dues setmanes surti a passejar la Carmela, perquè a casa...
Ja, ho tens complicat.
Ho tinc complicat.
Per mascotes, no? Res, no hi haurà manera, no?, de convèncer-te, Pol?
Home, sí, compra'm una casa amb jardí i tindré tots els gossos que vulgui. A mi m'encantaria tenir gossos, però no és plan tenir gossos en un pis. Si tingués espai i tingués un jardí, tindria gossos que, segur, perquè m'agraden molt.
Que tinguin qualitat de vida, no?, com a mínim.
Sí.
Doncs, si et sembla, Pol, fem una mica un repàs de les dades aquestes que recollíem a la web del programa, on es deia doncs, el tema de l'audiència, la quota d'audiència que ha arribat al 25%. I res, recordar als oients això, que al llarg de l'emissió de TV3 del programa va ser trending topic a l'escala espanyola a Twitter, o sigui que a les redes socials, a les xarxes socials també Veterinaris ha tingut una acollida molt important, i al Facebook també els seguidors doncs això ja sobrepassen els 1.000.
Estem amb 1.700 ara.
1.700 ja, o sigui, sí. Res, això ho he tret, no sé si ho he tret aquest matí o ahir, i déu-n'hi-do com puja la cosa,
Sí. Jo fa dos dies que m'he posat en el Facebook, fins fa dos dies no sabia què volia dir res del Facebook.
Ja. Yeah.
I ara estic cada dia que el primer que faig quan arribo a la feina és parlar amb la gent.
Com que tu t'atrauen aquests mons desconeguts, doncs,
clar,
el Facebook...
Clar, sí, m'atreu el que pensa la gent, el que diu, els casos que m'expliquen, tot això... M'atreu molt, sí.
A la web també demanàveu, feu una crida... per fotos de mascotes, perquè tots aquells usuaris de la web i tal, que us enviessin...
Ui, però això és una passada.
Ha sigut una passada, una resposta
1.000,
bestial.
1.500 ja o alguna cosa així, sí.
T'anava a dir, jo estic llegint aquí 700, déu-n'hi-do, 1.500 ja.
Sí, no, és una passada, les fotos, sí.
I això que és algun premi després a la fotografia?
No, és el fet que fem una selecció i les millors les posem als molinets de TV3.
Sortiran a la TV3, al programa, suposo, no?, a Veterinaris.
Estan, o sigui, les pengem totes a la web, totes surten a la web, i després la tele fa una selecció de les que més li agraden i les pengen als molinets, que són aquells espais que hi ha entre programa i programa.
D'acord. Doncs, Pol, ha estat un plaer compartir aquesta estoneta amb tu.
Igualment.
Aquesta hora quasi de ràdio. Ens hem assabentat de moltíssimes coses interessants, d'animals, d'històries d'animals, però molt humanes, i res, ha estat un plaer, Pol.
Igualment, a vosaltres.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns, tot i que sigui així per telèfon i amb l'agenda que tens així una mica apretada. Gràcies, gràcies, Pol, aquí estem.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada molt forta.
Una abraçada.
La millor programació només es fa en directe. Totes les tardes gaudeix d'una programació feta a la teva mida. Magazins, humor, cinema, espectacles i música. A l'Ona de Sants Montjuïc
t'espera la ràdio en directe.
Ona de Sants Montjuïc al 94.6 de la FM i 3w.ondesants.com pels mitjans independents del barri.
Fins aquí la Satrillera, l'espai d'entrevistes de l'Ona de Sants Montjuïc. Ha estat un verdader plaer compartir amb vosaltres aquesta estona de ràdio. Ja sabeu, si teniu alguna opinió, proposta, suggerència, el que t'ha agradat o no t'ha agradat del programa, podeu contactar amb mi a través del mail lasatrillera@onadesants.com o a la web del programa, que us he de recordar que ha canviat, és lasatrilleradelona.blogspot.com. Recordeu que ens podeu escoltar al 94.6 de la FM o aquells que esteu més enllà del barri podeu fer-ho per internet a la web de l'emissora onadesants.com. Res més, desitjar-vos que tingueu un cap de setmana molt ben amanit i, com no, que tingueu també una molt bona setmana. Us espero el divendres vinent, a les 4 de la tarda. Ens visitarà l'historiador Dani Cortijo, qui precisament avui està d'homenatge. Gràcies a ell i les seves investigacions, la filla del milicià del POUM, Miquel Pedrola, es retroba amb les seves arrels a la Barceloneta. A més, el Dani està també al capdavant del blog Altres Barcelones, on ens explica històries desconegudes per la majoria de nosaltres, històries de la nostra ciutat. A més, us he d'afegir ara també doncs, que el programa que ve darrere de la Satrillera, el programa Abismo, que porta el nostre company Albert Batlle, avui no està amb nosaltres, no compartirà aquest espai amb vosaltres, i s'emetrà l'últim Sants Magazine, el que es va emetre aquest dimarts. No ens falleu. Sabeu que estem aquí divendres a les 4 de la tarda amb el Dani Cortijo. Us esperem. Una abraçada.
Ona de Sants Montjuïc al 94.6 de la FM i www.alguantdesants.com pels mitjans independents del barri. Ona de Sants Montjuïc, són les 5.
Catalunya Informació.
Són les 5. Continua augmentant el nombre de morts pel terratrèmol del Japó. En una platja afectada pel tsunami que ha desencadenat el sisme, han aparegut uns 300 cadàvers, que se sumen als 90 morts comptabilitzats fins ara. L'ambaixada espanyola ha localitzat un dels 4 espanyols que buscaven perquè viuen a la zona més afectada. La Generalitat ha tancat un crèdit de 500 milions d'euros amb Catalunya Caixa. És una part dels 1.800 milions d'endeutament que va autoritzar el govern espanyol a la Generalitat. L'operació policial contra ETA al nord-est de França continua oberta. Els gendarmes han trobat armes, documentació falsa, material informàtic i dos cotxes robats a la casa que ocupaven els detinguts, entre els quals hi ha els caps dels aparells militar i logístic d'ETA. La policia va actuar alertada per les sospites que els detinguts havien generat entre els veïns del poble. Els líders de la Unió Europea discrepen sobre l'estratègia que han de prendre a Líbia, tret de coincidir que Muammar al-Gaddafi ha de plegar immediatament. Els caps d'estat i de govern intenten llimar diferències en una cimera extraordinària on França diu que té el suport britànic per aprovar bombardejos selectius. Mentrestant, les tropes fidels a Gaddafi amenacen d'avançar per l'est de Líbia i de fer recular les posicions més avançades dels rebels al front oriental. A l'oest, les forces governamentals han dispersat amb gasos lacrimògens i trets a l'aire centenars de persones que volien manifestar-se contra el règim a la capital, Trípoli. La consellera d'Ensenyament vol repartir els dies de la Setmana Blanca durant tot l'any. Un vol que sigui l'endemà de Reis i la resta els vol fer coincidir amb els festius locals i també proposa que les vacances d'estiu comencin abans.
Catalunya Informació.
Els esports.
El Barça ha anunciat oficialment que dimecres que ve es farà un sorteig entre els socis que han demanat entrades per a la final de Copa del 20 d'abril a València contra el Madrid. Al sorteig només hi entren 13.400 entrades de les més de 19.000 de què disposa el club, que n'ha reservat unes 3.000 per a les penyes de l'entitat i les altres 3.000 per a compromisos. L'entrada del Madrid, José Mourinho, continua escampant crítiques cap als àrbitres i al calendari de competició. Mourinho afirma que hi ha gent que vol acabar amb la Lliga i es queixa que les regles no són igual per a tots. Cristiano Ronaldo no ha estat convocat pel partit de Lliga de demà contra l'Hèrcules. A l'Espanyol, Dani Osvaldo no s'arriscarà una recaiguda i no tornarà a jugar fins que estigui plenament recuperat. Osvaldo no entrarà a la llista de convocats per al partit contra el Deportivo d'aquest cap de setmana. A la Lliga d'Hockey Patins, aquest vespre juga el partit Blanes-Vic. I a la Lliga L'Esport, de bàsquet, avui es juguen els partits Múrcia-Girona i Tarragona-Lleida.
I el temps, la pertorbació que ens afectarà de ple demà es va apropant. A partir del vespre començarà a ploure a Tarragona i la pluja s'anirà generalitzant. Demà les precipitacions seran generals i continuades. S'acumularan quantitats importants d'aigua a l'est del país. El vent de llevant bufarà fort a la costa, al prelitoral, i s'aixecaran onades superiors als 2,5 metres d'alçada. Bona tarda, passen 4 minuts de la...
I ara és el moment de que tothom conegui el teu negoci. I la millor manera és... Aquests són els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exquisit. Són els components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 87. Són els ingredients que composen l'Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Sempre amb el barri. Sempre amb tu. Jordania espectacular. Especial pre-Semana Santa con Carlos III Viajes. 8 días con todo incluido. Visitando Amman, Castillos del Desierto, Ailun, Gerash, Madaba, Nebo, El Mar Muerto, Kerak, Petra, Wadi Rum. Hoteles de 4 estrellas con pensión completa, traslados y visitas con entradas incluidas en autocar de lujo. Guía de habla española. Vuelo directo desde Barcelona en línea regular. Salida única 14 de abril. Prepara las maletas. Jordán espectacular en tour privado por solo 1.395 euros. Carlos III Viajes. Haz tu reserva ya en los teléfonos 609-166-444 o 93-339-9790.
Sí, es importante que tengamos el valor de dar la cara por algo así.
Yo os invito a colaborar con el movimiento Yo Grito.
Que la gente participe en el movimiento.
Yo os invito a vosotros
que os unáis al movimiento.
Así que unámonos.
Participar, gritemos juntos.
Más música solidaria. El grito del silencio.
Si vols cansalada, no cal que surtis del barri. Vine a la cansaladeria Estival. A la cansaladeria Estival hi tenim de tot. Botifarres, salxitxes, pits, cuixes i tot del que el porc se'n pugui extreure. Tots els nostres productes són d'elaboració pròpia. Cansaladeria Estival. Els productes més frescos i el millor tracte personal els trobaràs sense sortir del cor del teu barri. Cansaladeria Estival, al carrer Riego número 17.
Ai, si fossis una dona, jo t'estimaria més.
Tot el que vols saber del teu barri ho tens a Sants Magazine. Entrevistes, reportatges, una agenda ben variada i un munt d'espais pel teu entreteniment. Sants Magazine, un espai per saber el que passa al teu barri. Els dimarts de 8 a 10 del vespre. O encara et quedaràs mirant la tele en directe.
Escoltes la teva ràdio, Ona de Sants Montjuïc, el 94.